Hem engegat nova temporada i el que fem també, com us deia precisament al començar aquesta setmana, és que hi ha seccions que mantenim i col·laboradors que mantenim, i un d'ells és el doctor Prat. Bon dia, Narcís.
Hola, molt bon dia, Cristina.
I bé, seguim parlant de salut, que és molt important la salut, i després de l'estiu, com ens costa a vegades tornar a reconnectar amb la salut?
La gent tornarà a agafar el ritme, tornarà a agafar tot on torna funcionant, diguem-ne, normalment, que és el que ens costa molt. I això és curiós, com el règim escolar marca totes les famílies i marca totes les cases, en general, perquè ja sé que hi ha avis que, clar, això no els afecta pas, però n'hi ha molts que també els afecta, perquè han de fer de canguros, han de cuidar-se les criatures, amunt i avall. Com això ens posa... Bueno, jo encara segueixo amb el ritme del curs, com suposo que molta gent encara seguim allò... El setembre comencem el ritme, el col·legi, tornem a fer programa de ràdio, bueno, anem fent aquestes coses.
Tornem a la rutina, això també és bo pel cos.
Això també és bo pel cos, i tant que sí.
Però no tornem no parlem avui de la tornada a l'escola, sinó d'un altre tema. De què parlem avui?
Avui parlem de la cistitis.
Cistitis?
Sí.
Ui, què és això?
Això és una... Bueno, això hi ha moltes senyores que en pateixen, que n'ha tingut, que és una infecció de la bufeta urinària. És allò que la gent té ganes d'anar a fer pipí, quatre gotes, han de córrer, i aquelles molèsties que donen, aquesta mal de panxa. I clar, això és més freqüent a les dones que als homes. Les dones teniu l'uretra molt més curta que els homes, i això afavoreix més les infeccions de bufeta. Penseu que la infecció de bufeta és la segona infecció que et pateix el cos. La primera són el número 1, són les infeccions respiratòries, i la segona són les cistitis, les infeccions de la bufeta.
Per tant, és bastant comú.
És bastant comú. I normalment està causat per bacteris. Després, hi ha uns casos, per exemple, persones que han sofert radioteràpia ginecològica, o els homes de pròstata, que poden haver-hi fongs. Depèn, hi ha alguns que són per virus, que... I és veritat que la transmissió de virus també sol ser via molt de transmissió sexual, però bueno, s'ha de pensar que pugui haver-hi una cosa d'aquest tipus. Aleshores, clar, les dones tenen més infeccions d'orina, perquè tenim l'uretra més curta, també s'afavoreix per les relacions sexuals, l'ús d'espermicides, el diafragma vaginal també afavoreix les infeccions d'orina. És clar, i per exemple, les persones grans, que solen tenir més infeccions d'orina, perquè beuen menys aigua, perquè tenen problemes de retenció de pròstata, coses d'aquest tipus, si no són simptomàtiques, o sigui, si no els donen molèsties, no tenen febre, no tenen res, no es tracten. Aleshores, sí que es tracten quan una persona diu que tinc mal de panxa, no? I has de pensar si és una persona gran que pugui tenir una infecció d'orina, encara que tingui més mal de panxa, encara que digui, no, és que a mi el pipí no me pica, ni m'escou, ni res. Però dius, home, vull dir, clar, moltes vegades has de fer un anàlisi d'orina en persona gran per saber si és que té això o no té això.
D'algun lloc prové, no? Pot ser asimptomàtic, podria
exacte,
ser, no?
Sí.
També?
Sí.
I això molesta moltíssim.
Això molesta molt, molt. Això que us explicava, haver d'orinar moltes vegades, que això en diguem poliúria. El fet de tenir una sensació de pes al baix ventre, que això se'n diu tenesma, i el fet de fer sang, a vegades, que això l'espanta molt,
sí.
I a vegades això que la gent vagi al metge, fa sang, es diu hematúria. El fet de fer sang no és pas el més important, perquè si hi ha una irritació, això tothom ho entén, a vegades quan un està molt constipat també fa sang al mocar-se,
sí, tant.
Sang, doncs al bufeta li passa igual, si està molt irritada pot fer sang, que és una mucosa, ho fio cap, eh? Aleshores, sí que normalment la cistitis no té mai febre, però quan té febre sí que val la pena que, no diré corregent, però que anem al metge ja.
Reaccionem ràpid,
no? No, esperem, no. Perquè quan hi ha febre vol dir que no és la bufeta el que està infectada, sinó que afecta alguna més. Per exemple, en els homes pot ser la pròstata que està allà al costat, i llavors això se'n diu prostatitis, però esclar, fer febre i sol ser febre alta. O, per exemple, que ens afecti els ronyons, tant això tant en homes com en dones. I llavors se'n diu una pielonefritis, que això poden ser febres de 39 o 40 tranquil·lament, i moltes vegades amb agulla febril, o sigui, el que es poses a 40 de febre, tremolant i suant i no sé quantes coses, i al cap de 2 o 3 hores està baixant la febre. Després torna a baixar. I són coses per anar al metge, i perquè a vegades poden ser greus, i val la pena que es tractin alhora, eh? Vull dir que no esperem.
I això hi ha gent més propensa per algun motiu?
Normalment són aquests factors que hem dit, o sigui, el fet de tenir relacions sexuals, el fet de fer servir espermicides, el fet de servir el diafragma, són coses que afavoreixen la infecció d'orina en dones.
Uh-huh.
Després hi ha altres factors de risc, com per exemple pot ser la diabetis, o sigui, persones que tenen sucre tenen més fàcilment cistitis, una dona que estigui embarassada, si són per exemple nens que tinguin un reflux de bufeta ronyó, o sigui, que l'orina en lloc d'anar cap avall només vagi i pugui anar enrere.
Val. Això passa en infants.
Això passa més... Bueno, clar, els infants normalment no se'ls ha diagnosticat, I llavors tenen infeccions d'orina, tenen aquestes coses, quan els hi trobem. Gent, per exemple, que tingui pedres a la bufeta de l'orina. Hi ha pedres de ronyó, però també hi ha pedres de bufeta, que això també afavoreix més infeccions de bufeta. Per exemple, obstrucció de l'ureta, la sortida de l'orina. Això, per exemple, gent que tingui problemes de pròstata. Després hi ha una altra sèrie de problemes, com, per exemple, el fet de portar sonda.
Val.
Clar. Si portes sonda per qualsevol altre motiu, doncs és més fàcil que facis infecció d'orina. Gent que té, per exemple, problemes d'immunosupressió. Hi ha molts de tractaments que provoquen immunosupressió, té gent que fa tractaments amb cortisona, gent que fa tractaments de càncer, coses d'aquest tipus, que afavoreixen més les infeccions d'orina, les cistitis, les infeccions d'orina sense febre. Vull dir, són tota una sèrie de coses que afavoreixen més la infecció d'orina per irritació local, o perquè l'estat immunològic de la persona està més baix, llavors això ens afavorirà més aquestes infeccions.
Per això demanava si hi havia persones més propenses, en plan les panses, vull dir, hi ha gent que no en tindrà mai perquè no té el gen, hi ha gent que serà més propensa, també hi ha gent que...
Sembla que pugui haver-hi també alguna alteració genètica que pugui afavorir les infeccions d'orina, però això encara està en ello.
S'està estudiant,
s'està estudiant. Una de les coses que sí que vull remarcar és el germen, majoritàriament de les infeccions d'orina, tant en homes com en dones, és la Escherichia coli, que prové de la femta.
Val. I com ens, què vols, i com ens afecta? O sigui, com passa que això ens afecta?
Com passa que ens afecta? Una cosa molt senzilla. Les senyores, quan van de ventre, s'han d'aixugar de davant cap a darrere. Això costa molt que ho facin bé. Perquè moltes mares no se'n recorden d'explicar-ho a les seves filles. Sempre de davant cap a darrere. Perquè molta gent no té tendència de fer-ho sempre de darrere cap a davant. Amb el qual això portem els microbis de la femta, els portem cap a davant. Penseu que això afecta amb un 85% de les infeccions de les dones és per Escherichia coli, o sigui que és autoinfectada.
Imagina't, doncs, a veure, cultura, senyores, de davant cap a darrere, no?
De davant cap a darrere, ho has dit bé. I això, a nivell de la població en general, penseu que afecta un 70% també de casos, O sigui, no és només per via d'això de netejar-se bé o malament, sinó que hi ha altres vies de transmissió, però que, esclar... Una forma és l'higiene, que hi pugui haver aquest tipus de coses, i l'altra també és la transmissió, o sigui, el fet de tenir relacions sexuals afavoreix molt les infeccions d'orina. Després explicarem com s'ha de solucionar això.
Val. I com es diagnostica? Perquè, per exemple, has dit, mira, els infants possiblement encara no els hi han diagnosticat, no? Com ho sabem?
Normalment, com es diagnostica? Normalment tens molèsties, i vas, aquestes coses, ja és molt freqüent, doncs ja la gent ja, ui, això deu ser infecció d'orina.
Ja ens ho
coneixem una mica. A vegades, la primera vegada que passa, la gent s'espanta. És que no sé què tinc, no? La primera vegada, però si hi ha alguna mare i algun pare que, no, això és una cistitis... La forma fàcil que tenim nosaltres és fer una tira d'orina. Agafes una mica de pipí, poses una tira d'orina i ja està. Que a vegades, pel símptoma de teologia del pacient, ni cal fer això.
Perquè té tan clar, molt clar, no?
Està tan clar, t'ho explica tan bé, que dius, no cal que fem... Sí que a vegades és fàcil fer, però és que això, el dia que tens laboratori per fer-ho, recollis una mica d'orina i pots fer un cultiu, amb el qual després et donarà un antibiograma, que és exactament l'antibiòtic que ha de prendre per aquella infecció d'orina. Però si no podem fer-ho, perquè, evita tu, això és divendres, no podem fer l'anàlisi fins dilluns, hem de donar un antibiòtic...
I ho hem de solucionar perquè, si no, estaràs al cap de setmana una mica perjudicat, no?
Una mica perjudicat. I llavors, doncs, el que fas és donar, per l'edat del pacient, si és dona, si és home... Saps que uns antibiòtics n'hi ha més bé que uns altres, si està embarassada, si no està embarassada, aquest tipus de coses, doncs pots fer un tipus de tractament o un altre. Llavors, vull dir, o si és al·lèrgic o un medicament o un altre, doncs fas això. Això, quan és una prima infecció. Quan són infeccions repetides, llavors s'ha de tenir molta més precaució perquè s'han de fer estudis. És una persona que fa infeccions cada 2 o 3 mesos.
Val.
Llavors dius, que no passi res més, que aquella persona tingui una altra malaltia, per exemple, això que hem dit que fos diabètic, que dius, hem de fer una mica, ampliar una mica més l'estudi, no fos cas que hi hagués alguna altra complicació, que hi hagués un reflux de l'orina, doncs llavors això s'ha d'acabar d'estudiar bé.
Però tot s'acaba tractant amb antibiòtic, finalment, això.
La infecció d'orina s'acaba tractant amb antibiòtics, però si és una cosa repetitiva, hem de buscar que no hi hagi un altre procés que estigui afavorint aquesta infecció d'orina. Perquè vas dir, ja tinc una infecció d'orina cada 3 o 4 anys, dius, no passa res. Però en tinc una cada mes o cada 2 mesos, dius, què passa, no, aquí? S'ha de buscar.
Consulteu el metge, no us automediqueu, perquè els antibiòtics, Narcís, la gent no sempre fa la pauta que s'hauria de seguir.
Això costa molt, perquè, l'antibiòtic, sí que és veritat que hi ha uns sobres que són un sobre o dos sobres, que amb això ho solucionen molt ràpid, però a vegades quan has de fer un tipus de tractament o tipus de coses, que si els dos o tres dies se troben bé, pleguen.
Clar, perquè prendre-me-la més,
perquè
no?
Perquè prendre-me més. I d'altres vegades, per exemple, quan són aquestes infeccions d'orina repetitives, que a vegades s'han de fer tractaments d'antibiòtics, això, per exemple, jo una pastilla cada dia durant un cert temps, o una pastilla dia sí, dia no, dos o tres mesos seguits, per intentar disminuir la càrrega de bacteris que hi ha a l'orina, i això afavoreix doncs, que no tinguis infeccions d'orina. Vull dir, aquest tipus de coses es fan.
Per tant, això seria una manera de prevenir?
De prevenir la infecció d'orina en persones que són delicades aquest tema. Eh? No perquè tothom ara comenci a prendre una pastilla d'antibiòtica cada dia, sí, dia, no.
No estem dient això, no. Deixem-ho clar.
Ha de ser coses que ja el metge t'hagi prescrit i t'hagi dit i això s'ha de fer així, i moltes vegades si són infeccions d'orina repetitives acaben a l'uròleg, que és el que fa l'estudi complet, que a vegades inclús s'ha de fer una citoscòpia, s'ha de mirar ja en què passa en aquella bufeta, perquè veiem que ja... S'ha de vigilar bé.
Si hi ha algun problema, i a més això, no? El cos és molt llest, el cos ens dona senyals i està a les nostres mans escoltar-lo i reaccionar o no. I mira, precisament abans parlàvem d'això, sobretot les dones, d'aixugar-se bé, de davant cap a darrere.
Sí.
Hi ha altres maneres en què podem prevenir cistitis?
Hi ha una cosa important, és beure aigua.
Val.
Una cosa hem de pensar que, clar, si beus aigua, vas rentant la bufeta, i llavors que cada 2 o 3 hores hagis d'anar a fer pipí.
Uh-huh.
És una forma de que... I procurar quan vas a fer pipí que hagis buidat completament la bufeta. Que no quedi d'orina a la bufeta.
Això a vegades costa, i després al cap de 5 minuts tornem al lavabo.
Ah, exacte, això vol dir que... També és veritat que, per exemple, la gent que pren molt de cafè, o que fuma molt, o que coses d'aquest tipus, són irritants de bufeta, i llavors has d'anar a fer pipí més sovint, sense dir cap infecció d'orina, perquè són irritants. Uh-huh. Dir, això són d'aquelles coses que diuen, vaig a fer pipí però no faig gaire quantitat. Bueno, ja, mira ja què fas, també, de coses que puguin anar malament. Llavors, ja, prova de no prendre cafè durant uns dies.
A veure què passa.
A veure
no?
què passa, no? Una altra cosa és... fer els exercicis de sòl pelvià, sobretot dels senyors, que són els que tenen...
Uns kegels, per exemple? Kegels,
sí. I després, quan has tingut relacions sexuals, anar a fer pipí de seguida, i a vegades, si hi ha un problema de secretat vaginal, és fer servir lubricants, que això ajuda a disminuir... Perquè, clar, pensem que la uretra, la vagina, estan de costat. Estan de costat també amb el recte.
Uh-huh.
Llavors, tot el que sigui un fregadís massa exagerat, provoca una irritació local.
Clar.
Llavors, doncs, si hi ha un lubricant, si hi ha una cosa d'aquest tipus, donen menys molèsties i menys possibilitat de fer infecció d'orina i, sobretot, després de tenir relacions, anar a fer pipí. Que això, buidar la bufeta. I a vegades hi ha tractaments preventius, que això ja us serà dedicació del metge de capçalera o el metge que us trati, doncs, d'antibiòtics, cremes vaginals, a vegades si és un problema de menopausa amb estrògens, però sempre que siguin indicats, perquè, per exemple, totes les dones que hagin tingut càncer de mama ho tenen contraindicat, encara que siguin cremes amb estrògens, perquè això provocaria problemes. Els estrògens s'absorbeixen i passen al cos, i això podria afavorir una altra recidiva de càncer de mama. Hi ha qui fa tractaments amb nabius, que això està de moda.
Amb nabius?
Sí.
Ah,
jo aconsello que la gent prengui l'aigua de frigola, que això ha sigut de tota la vida com a antisèptic.
Sí.
Mira, són coses que el fet de beure més aigua, com ja neteges la bufeta, doncs ja està. I no s'ha de prendre cap medicament que no s'hagi prescrit pel metge.
Això sempre,
Això
és una
sempre.
D'aquestes coses que ens hauríem de gravar sí, sang, perquè són moltes, les persones que s'automediquen.
La gent que prengui un antibiòtic, el que provoca és una resistència dels microbis que tens en el cos enfront d'aquell antibiòtic, després quan hi ha realment problemes.
Ja, després, quan els necessitem realment, després no ens fan efecte, no?
Exacte. I després hi ha una sèrie de mesures, diguem-ne, de família... quan t'has apurat, que et fan mal de panxa i aquestes coses, diguem-ne, escalfor, pot anar bé, compreses d'aigua calenta, posar-te a la banyera, també amb aigua calenta, són coses que ens poden ajudar.
A calmar el mal dolor, en aquest
sentit, dolor,
no?
Però jo, coses que no faran mal, no? Posar-nos a la banyera amb aigua calenta, això no, en principi no pas de fer mal, i o fer draps d'aigua calenta al baix ventre, i que això ajudarà, i beure molta aigua, que és clar, com més aigua beguis, l'orina estarà menys concentrada i no et farà tant de mal fer pipí.
Que a vegades passa al revés, no? No bec aigua perquè
si hauré
d'anar al lavabo i ho passo malament. Malament, doncs,
malament
no.
Del tot.
Quanta aigua hem de beure al dia? Això és sempre el gran mite, que cadascú diu una cosa
diferent. Diuen que és 1 litre per cada 25 quilos de pes.
Ah, veus? Aquesta encara no me l'havien dit mai,
sí,
veus?
Va. Normalment diguem... 6-8 vasos d'aigua com a mínim cada dia.
Mm-hmm.
O sigui que seria 1,5 litre, 2 litres d'aigua en general.
Amb això anem bé.
Amb això anem bé. I llavors, clar, si és una persona molt grossa...
begui més aigua.
Que begui més aigua, perquè o sigui, el tenir més superfície corporal suarà més, transpirarà més, eliminarà més aigua per la pell, amb la qual cosa ha de beure més aigua. Vull dir això. I una cosa també que veus als estius, hi ha gent que diu, és que jo no urino. Clar, però clar, hi ha gent que treballa molt i sua molt i clar, no orina. Bueno, clar, vol dir que...
Que beu poca aigua.
Beu poca aigua per la feina que està fent. Llavors ha de beure més aigua perquè està perdent aigua per un altre puesto.
Doncs ja ho sabeu, la cistitis, que ens pot ser molt molest tant en
pot
homes
molt molest.
Com en dones, a mesura que avança l'edat també hi ha més probabilitats.
Hi ha més probabilitats, sí.
I bé, ens han donat tots els consells possibles tant per prevenir-ho com per tractar-ho i curar-ho i fer doncs, que això no se'ns vagi repetint i no haguem de passar aquesta molèstia, doncs això, com bé deies, un cop cada 3 mesos que,
sí, no.
Que no cal.
Hem
no
de
cal.
Procurar estalviar.
Doctor Prat, moltíssimes gràcies i t'espero bé d'aquí unes quantes setmanes
molt
perquè
bé.
Farem com la temporada passada.
Exacte.
I els diferents professionals de la consulta del doctor Prat aniran passant per aquests estudis a parlar-nos de salut i de salut en diversos àmbits.
Diversos àmbits.
Ho anirem descobrint. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Cristina. Bon dia.